La mort d'un avi en un centre geriàtric d'Olot aquest cap de setmana podria haver destapat una possible cadena de crims.
En un primer moment, Joan Vila va confessar haver mort una de les àvies que cuidava.
Va morir després de 10 hores d'agonia a causa de l'àcid desincrustant que Vila li va subministrar per la boca amb una xeringa.
Després va assegurar ser l'autor de...
Segur que recordeu el cas Joan Vila i Dilmé. Zelador de la residència La Caritat d'Olot va assassinar com a mínim 11 persones per donar-los, segons ell, una bona mort, un bon cel.
Sí, sí. Els assassinats a La Caritat són el punt de partida o l'excusa o l'eix, no sé ben bé com s'ha de dir, del llibre que tenim avui al damunt de la taula i que hem gaudit molt llegint. I segurament també l'ha gaudit molt escrivint-lo al Toni Soler.
Que també és com una contradicció, eh? Gaudir llegint la història d'un senyor que mata a altres persones. No sé si tu l'has gaudit. És estrany parlar de la mort i al mateix temps de Gaudí. Ell també parla de bon cel. És complicat tot plegat.
No sé si jo seria lector d'aquesta mena de llibres. Jo sí que l'he gaudit escrivint perquè el tema em va fascinar i perquè a més em donava, diguem-ne, la motivació i em donava la narrativa per poder parlar del que em neguiteja a mi mateix, que és el tema de la bellesa, de com ens fem grans, del meu propi contacte amb la bellesa, amb els meus avis, etc, tot això, no? Molta gent que l'ha llegit em diu que l'ha disfrutat, però que a la vegada l'ha patit, que no era una lectura... fàcil, no és un llibre destinat, diguem-ne, a ser
això
un...
Això està bé, jo crec que està bé que et remogui un llibre de tant en tant.
Sí, jo estic a favor. La veritat és que el que em va portar a escriure aquest llibre és un altre que us recomano molt, que està bastant
sí,
millor
quin?
Que aquest, que és un de l'Emmanuel Carrer, que es diu L'Adversari, i que parla d'un cas encara més truculent, jo diria jo, d'un senyor que vivia una mentida i que quan la mentida es va destapar no ho va poder suportar i llavors va matar tot.
Que era aquell senyor que feia veure que era metge.
Exacte.
Sí, que va estar 20 anys enganyant dient que anava a treballar, tu.
Sí. És molt gros, és molt gros. Però els francesos tot ho fan... amb grandeur.
La grandeur.
Sí. Aquí era més, una altra mena de tema.
Però vols dir que L'Adversari és un llibre que tu després de llegir-lo t'ha quedat al cap i has volgut escriure una cosa amb la mateixa línia o de la mateixa manera que el Carrer?
Em fa vergonya dir-ho, perquè en Carrer és un Fórmula 1 i jo sóc un dos cavalls, i aleshores no... Però és veritat, quan la vaig llegir, com que en Carrer s'implica molt emocionalment en la història i parla molt en primera persona i explica... com ho veu ell i com ho viu, doncs per mi era un model a seguir. Perquè jo no volia fer crònica negra pura i dura. Per això ja hi ha en Carles Porta, que ho fa molt millor que jo i que d'allò. Vaig empapar-me del sumari del cas, però jo volia, a partir d'aquí, parlar de les meves pròpies pors, la meva visió de la bellesa, de l'eutanàsia, de tot això, no? I sí, efectivament, doncs aquest llibre em va servir de referència.
Per què en Joan Vila i per què aquest cas en concret i no un altre et serveix com a excusa?
Sí, bueno, també és veritat que jo tinc molta vinculació amb Olot i amb la Garrotxa, de sempre. I aleshores, doncs, la Garrotxa té una llegenda negra al darrere bastant injusta, perquè no és gairebé com diuen en castellà, per un perro que mata perros me llamaron, a Olot van passar tres successos molt cridaners, molt seguits, als anys 90, el segrest de Maria Àngels Feliu, el quàdruple crim d'aquell senyor de la Vall de Bianya, etc., i el cas del zelador d'Olot, en una ciutat que és Olot, que jo no només m'estimo, sinó que trobo una ciutat molt civilitzada, en una comarca amb fama de bucòlica, de tranquil·la, etc., això, i bueno, també és el llibre és un retrat personal de la Garrotxa i una reivindicació de la Garrotxa.
I surt molt la Garrotxa, eh? Jo t'he de dir que el llibre m'ha apassionat, eh? M'ha encantat, perquè és un híbrid molt ben trabat amb tres o quatre línies, això que deies tu, la bellesa, l'espai, en aquest cas la Garrotxa, la personalitat d'aquest home i tot el que hi ha al darrere. És un híbrid que no sabries com classificar, no? I jo no sé si això ha portat a que la gent no sàpiga... Les llibreries sabien on col·locar aquest llibre?
Clar. Sí, pot haver estat un problema. Però jo crec que la no ficció s'està obrint camí. Cada cop n'hi ha més, no?, de no ficció. I no ficció molt literaturitzada. És a dir, fins ara hi havia ficció on hi havia literatura. I l'altre era...
No sempre.
Dolenta. No, n'hi havia, però de dolenta.
Sí.
Però, i llavors, ja part, hi havia l'assaig. I l'assaig s'interpretava com la cosa seriosa, freda, analítica, saps? I, en canvi... doncs ara comença a prosperar un gènere que a mi m'agrada molt, que és aquesta mena de no-ficció seminovel·lada, en què l'autor s'implica, en què l'autor intenta fer literatura, però a partir de fets reals, no? I crec que aquest gènere va a més, perquè la realitat jo crec que cada cop ven més. És un valor en alça.
Et quedes amb moltíssim... El llibre està ple de reflexions, eh? Val molt la pena, perquè més enllà de la part literària, que està molt ben escrit, t'he de dir, també, hi ha moltes reflexions al voltant de la bellesa, també molt interessants. A mi em va quedar gravada una frase que era que no estem preparats per viure la vida, sinó simplement per sobreviure, per anar vivint. Deies alguna cosa així, i hi ha un moment que ho dius, no estàs preparat per aquestes coses, vull dir, simplement... És que no me recordo com era la frase.
No, és que deia, jo crec que et refereixes a que deia que estem preparats per viure la vida, no per aprofitar-la.
Ah, això, per aprofitar-la.
Aprofitar és un verb que es conjuga molt a quan diu... Però, no sé com dir-t'ho. Quan algú al teu voltant està malalt i dius, vaig, aprofitem abans que es mori. I tu mateix diu, aprofito abans de que sigui vell i no pugui fer segons què. Doncs no estem programats així. Estem programats per anar vivint. Tu no pots anar calculant què et queda de joventut, de plenes facultats, de mobilitat. Per tant, això, el verb aprofitar, aquest càlcul, no el podem fer. I faig referència a una pel·lícula, que no sé si heu vist, que es diu In Time.
Sí.
Ara no sé dir el director.
Ell les ha vist totes.
El protagonista és en Justin Timberlake.
Sí, Justin Timberlake. Sí, no sé si és la...
Hi ha una droga, que és el temps, o hi ha alguna...
No. En el futur, diguem-ne que el temps... El que diuen en anglès, time is money. Saps? Doncs les coses, la unitat de valor és el temps. Un cafè val 2 minuts de temps. Vale? I la gent cobra cada dia que treballa cobra un dia de sou.
D'acord.
Fins als 25 anys no compta el marcador, sí. I a partir dels 25 que fas 25, sí. La mà al braç tens el temps que et queda.
Llavors els rics tenen un milió d'anys, per exemple, i viuen eternament, i els pobres viuen el dia de forma literal. Sí. Però això és una ficció, nosaltres no podem ser així. Si estem destinats a viure el dia, doncs, com si fóssim eterns, no aprofitar el que ens queda, saps? I en canvi, no ho pots evitar, quan comences a veure gent gran a les residències i veus que les societats estan envellint i t'ho diuen, i parlen de plans de pensions, d'allò, et fan pensar en tu de vell, i és un exercici que és antinatural per tots nosaltres.
Sí, sí.
Digues, anaves a dir.
Havent-hi tantes reflexions, i a més, ajuntant-ho amb el llibre anterior que vas fer, que parlaves de la mort del teu pare, el tumor, no?
Sí.
Has arribat a alguna conclusió sobre la mort, sobre el morir-se?
Perquè l'estàs donant voltes, eh?
O tot són reflexions així que queden una mica.
Estàs bé, Toni, estàs bé. Com estàs, Toni, com estàs?
Tot bé?
Sí. Aprofita la vida, home.
Sí, 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 sí. No, però això em sembla que és la síndrome de l'humorista, també.
Quina és la síndrome?
Bueno, pues que al final dius, vale, ja de tanta broma, cansa. T'ho dic de veritat.
Val.
I dius, no, sí, en sèrio.
Era Woody Allen, no?, que li va donant voltes constantment.
Va, tots els humoristes són
tots,
depressius,
tots.
Reals o potencials. Jo intento no ser depressiu. Però també és veritat que molt sovint... Vull dir, la dèria de fer broma a cada frase, a cada minut i a cada situació, al final, hòstia, arriba una edat que carrega. I per mi parlar de la mort en els llibres, doncs, em va bé, ho trobo terapèutic. Realment el tercer, el que vingui ja... Potser...
Què?
No, el que vingui de fer una cosa una mica més...
El taüt.
Liviana.
El taüt.
Mecànica de la cadira de rodes, no?
Escolta, anem al cas, perquè es parla de la bellesa, es parla de l'espai, però es parla també, evidentment, del motor d'aquesta història, que és Joan Vila i Dilmé, com a mínim 11 persones mortes, i és brutal com vas veient i com va explicar el Toni Soler què va passant i com va acabant amb la vida d'aquesta gent gran a les residències. I no és que no l'atrapen, perquè és que, si vol, no l'atrapen. Jo crec que al final ella es destapa, perquè molts d'aquests casos també vas veient que és que estan reclamant d'alguna manera que l'enganxi.
Atenció, sí. I els cremen els psicòpates, no?
Totalment.
Això és un clàssic, li passa amb l'Una Bomber, passa amb moltíssims casos.
Jo com reconeix l'obra.
És un crit d'atenció al final, o què?
No, sí, perquè a tu sempre et diuen que aquesta mena de crims, els dels àngels de la mort, perquè no, d'infermers, assassins, per desgràcia n'hi ha hagut molts, el que els porta a matar és la sensació de poder. Però Què ens ha ensenyat la política? El poder, si no es pot exhibir, no serveix per res. I llavors, si tu ets molt poderós però ningú ho sap, això acaba portant una frustració. Si la gent que tu mates havia de morir igualment perquè són gent ja molt gran, dius, no ho sento. I primer ja comença a jugar amb un dels morts, diu als seus companys, aquest fa mala pinta, jo crec que demà es morirà. Perquè es pensin que ell té... saps? Va jugant, i al final que diu, no, vull, ho sento, necessito que ells sàpiguen que els estic matant. Per això les morts ja són... no són indolores, ja són sàdiques, al final. Mm-hmm. I ell necessita aquest poder que té de dir tu vius, tu mors, que a més és un poder exercit de forma banal, no mata enemics personals, mata a qui té a mà. Doncs necessita que realment se sàpiga. I clar, si se sap, també hi ha el risc de que l'enxampin. I jo no dic que volgués anar a la presó, però la gent que el coneix em diuen que a la presó no es pot dir que li hagi anat malament, que era una persona que vivia en angoixa perpètua i que a la presó l'absència d'un horitzó de futur, perquè té una condemna llarguíssima, doncs fa que visqui el dia i que estigui, no diria més feliç, però no tan infeliç com ni tan angoixat com estava vivint en llibertat.
Jo me'n recordo de llegir, no sé si l'has llegit, el llibre del Helter Skelter, del fiscal del cas Manson, que és un llibre enorme de 800 pàgines de tot el seguiment que fa el fiscal Bugliosi sobre els atemptats, bueno, els assassinats de la família Manson, i explicava que Manson entra i surt de la presó des dels 14 anys i als 32, quan definitivament el treuen de la presó, demana i implora de genolls i plorant que no el treguin. Sisplau, perquè aquesta realitat em té absolutament controlat i jo no sé de què sóc capaç quan surti aquí i estic absolutament perdut perquè no he tingut cap referent que m'ajudés a anar per la vida. I clar, són coses que se'ns escapen una mica de les mans. Tu creus que en Joan Vila, si no fossin gent gran que tenia més a mà i fos algun altre perfil que també tingués a mà, també els hagués matat? O era tenia algun tipus de dèria amb el tema de la bellesa en concret?
No, a mi el cor em diu que no. O sigui, jo no veig ni... O sigui, era un home... és un home, vamos, tirant a gras, no molt corpulent, no me l'imagino, diguem-ne, exercint la violència, saps? Perseguint algú pel carrer i matant-lo a ganivetades, per exemple, o d'això. Jo crec que la mort la tenia a l'abast i quan matava algú, l'endemà el llit estava ocupat per una altra persona indefensa, per tant, si ell hagués sigut perruquer, que és el que volia, doncs a lo millor no hagués passat res del que ha passat, no ho sé, hauria de dir un psicòleg. La veritat és que
Bueno, ja has parlat amb psicòlegs, eh?
Quatre psicòlegs o psiquiatres que el van tractar.
I cap d'ells va veure les possibilitats de que fos violent? No gaire, vaja.
No.
El van tractar abans dels assassinats, eh?
Abans, sí. I tots es van, dir, evidentment, haguéssim notat la més mínima... tingut la més mínima sospita, doncs ho haguéssim dit. Per tant, jo crec que és evident que si estàs envoltat... Estàs en un lloc on la gent es va morint de forma quotidiana, sense que hi hagi conseqüències, en què la mort no s'investiga gaire perquè són gent molt gran. I d'això, doncs, bueno, tot això, diguem-ne, l'ocasió fa el lladre, no?, que diu la dita. I ell, diguem-ne, té un caràcter inestable que fa que això, diguem-ne, li doni una mena de satisfacció narcisista estranya, doncs ja tens tot el còctel, no?
Estem parlant amb el Toni Soler del seu últim llibre, Un bon cel, que és una mica el que suposadament Joan Vila i Dilmé volia per la gent a la qui matava. Jo no sé si vosaltres, el David i... Bueno, jo sé que tu, Adam, has llegit bastantes històries de gent que ha matat altra gent amb un punt de psicopatia i amb un narcisisme...
Sí, perquè m'apassiona bastant.
Exacerbat. Però sempre el que acabes buscant és el per què. No? De dir què hi ha darrere i sobretot què vivia a casa que l'hagi portat aquí. No sé si tu tens alguna teoria conformada.
No, però...
Un patró que es repeteixi.
Però sí que és veritat que sempre acabes intentant trobar una resposta a la pregunta, no? És per què porta una persona a comportar-se i a fer això d'aquesta manera, no? Quan, com deia el Toni ara, quan els experts, ni tan sols els experts mirant-lo i analitzant-lo, podien haver arribat a la mateixa conclusió, no? A la conclusió que mataria algú. Jo no ho sé, jo no sé... A mi és un tema que m'apassiona molt, dels psicòpates i la gent que ha matat moltes persones. No sé per què, suposo que des d'un Reader's Digest que vas llegir fa molt de temps, però no he arribat a cap conclusió, perquè cada
partit... No hi ha una cosa que repeteix, no hi ha una cosa que repeteix molt sovint, que és...
En molts casos hi ha infanteses complicades, inadaptació social, però no sempre.
No sempre.
Però en aquest cas, digues, David.
No, que jo crec que el que ens pertorba també és quan, si hi ha un assassí en sèrie i el veus dolent, és molt dolent, que té maldat als ulls, t'ho fa més fàcil, no?, des de fora, però quan veus... No ho semblava, però si el veí del 5è segona...
Sempre saludava. Saps,
sempre saludava, i era bon noi, i mira, vaig dinar l'altre dia amb ell, i no ens ho esperàvem. Clar, aquesta dualitat, no?, aquesta cosa de... Hòstia, és... Clar, el que et passa pel terrat és que...
Però això ja ho va dir la Hannah Arendt, la banalitat del mal. És banal, el mal. No és un senyor amb banyes que diu, hola, sóc el mal.
No, però ens ho fa més fàcil.
El veí mata algú, no?
Ens ho fa més fàcil des de fora, no? D'entendre.
Tu tens alguna teoria? Perquè la meva, al voltant d'aquesta història, sempre veig que hi ha com un problema d'absència i de desafecció d'un dels pares o dels dos respecte als fills.
En el cas d'en Joan Vila, sobretot és una persona amb un problema d'identitat sexual... que avui dia ja és una cosa grossa, però que als anys 80, en un poblet de menys de 1.000 habitants, que és Castellfollit de la Roca, el problema, imagineu-vos-el, i ara un problema silenciat, els pares no, teòricament no n'estaven al corrent, no? I aleshores, però vull dir que això seria com dir que tots els que tenen aquest conflicte són assassins en potència.
Al contrari. Són l'excepció, normalment, aquestes persones.
Perdoneu, hem de tallar un moment al Toni Soler, perquè tenim en directe a l'Estat de Gràcia Salmurri i Joan Laporta.
Exactament. Joan Laporta, que ha sortit ara mateix de les portes d'oficina, està tenint els mitjans. Si us sembla, l'escoltem i de seguida li podem preguntar.
Molt bé. I de l'equip de campanya ha estat extraordinàriament motivat. Els punts de recollida també, l'ambient que hi havia a les seus era molt nostrat, molt culer i molt d'estima al Barça, i després els voluntaris, i han aconseguit entre tots ells que els socis i sòcies del Barça doncs ens donin la seva signatura, i ara els que els vull agrair és aquest fet, que segurament serem candidats i ara els necessitarem perquè pugui tornar a ser president del Barça.
Senyor Laporta, en directe a Catalunya Ràdio. Fins ara era l'escalfament, ara comença el partit. Veurem un Laporta més agressiu o mantindrà aquesta postura fins ara?
El partit ja el vam començar, diguem que és la primera part, i ara juguem la segona, i que aquesta primera part hem treballat molt bé, hem jugat a l'atac i controlant la pilota, aquest estil genuí que té de jugar a futbol al Barça, i ara espero que aquesta segona part estiguem bé físicament per poder doncs, fer una segona part bona, amb la mateixa línia i marcar els màxims gols possibles.
Una pregunta d'estratègia electoral. A vostè li interessa tenir molts rivals en aquestes eleccions o pocs?
Jo crec que, vaja, a mi m'està bé el que sigui, tant siguin pocs com molts. El que vull és el millor pel Barça, i aleshores, doncs, si es pot debatre, diguem-ne, serenament amb els altres candidats a l'hora d'exposar els programes de cadascú, jo crec que això és el que més convé. A mi, la nostra candidatura, el que ens importa és que nosaltres doncs, passem el tall bé, que sembla ser que ho farem, i alhora concentrats per exposar bé el nostre programa als socis i sòcies del Barça.
I dues més per part meva, i ja acabo la primera. Creu que hi haurà eleccions el dia 24?
Jo crec que sí. Jo crec que no hi ha raons objectives per suspendre les eleccions. Les eleccions aquestes sabem que estan doncs, sota les normes sanitàries que corresponen per tal d'evitar doncs, el Covid, i s'ha fet així, s'han adoptat les mesures perquè això sigui així, i a més doncs, de territorialitzar les seus de votació, s'adoptaran les mesures sanitàries que corresponguin al dia de la votació perquè no hi hagin aglomeracions, es farà per trams. Jo crec que tot està ben ben muntat perquè celebrin les eleccions. A mi m'estanyaria molt que suspenguessin les eleccions.
I l'última per part meva. A vostè l'ha trucat algun altre precandidat per oferir-li signatures?
No, no, a mi no m'ha trucat ningú.
Moltes gràcies. Les paraules de Joan Laporta, que ja ho veieu, està convençut que hi haurà eleccions el dia 24. Ho dic perquè, perquè sí, cada vegada sona amb més força la possibilitat d'un ajornament. Hi ha previstes diverses reunions entre el Barça i la Generalitat. La propera havia de ser aquest dijous. Ha quedat endarrerida fins al divendres, que és també quan es reuneix el Procicat per valorar si manté o no les restriccions de mobilitat. I tot això condiciona, evidentment, l'escenari electoral.
Doncs moltíssimes gràcies al Murri.
A vosaltres.
Una abraçada, fins ara.
Una abraçada, fins ara.
Us ho he dit que tindríem a Joan Laporta, i tu no em creies, Adam Martín. Per favor, mare de Déu.
Era una moneda llançada a l'aire.
Doncs mira, ha caigut cap a la banda que volíem i hem sentit a Joan Laporta. Toni, jo et volia fer una pregunta al voltant de Joan Vila per tancar, si vols.
Jo també vull fer una després.
Doncs no podràs, perquè Manu... La pregunta és...
És la meva vida, això.
En el llibre tu intentes posar-te en contacte amb ell. No explicarem què passa, no explicarem què passa. Llegiu el llibre, sisplau. Però jo vull saber si saps si ell ha llegit el llibre.
Em van dir que sí, últimament.
Oh.
Sí, van dir que sí.
I reacció alguna? En saps? En tens constància? No.
No.
D'acord. No. Interessant.
Mira, aquesta la volies tancar.
Home, no està malament. Pregunta. Mira quin clima s'ha creat. No, has vist que hi ha hagut aquí com una...
Està cridant el teu nom a la presó.
Arizona! I ara la gent vol comprar llibre. Jo, mira, escolta'm, què vols preguntar? Si aviam, ja a veure com és la teva, aviam.
No, jo no us volia saber el context en què s'ha escrit aquest llibre, perquè estàs tancat.
Pandèmia.
En pandèmia... I de cop i volta estàs allà tancat parlant d'aquest paio que ha matat a uns apersotants, no sé què, i després et tanques i te'n vas a fer què? Perquè, clar, és com un contrast entre una cosa i l'altra.
Amb el programa de tele i tot això? No, això no...
Pim-pam.
És feina, tot és feina.
Ara faig una broma, ara clar, parlo d'un paio que ha matat.
La vida és així.
Jo em quedo amb lo d'aprofitar, tu.
Aprofitar. Com era la frase?
Si aprofito més aquest cos que Déu m'ha donat.
Sí, un gran cos.
Jo l'aprofito bastant, però a vegades...
I el treballes molt.
El teu cos
està molt treballat. Cap una banda que no voldríem, però...
Déu ha deixat d'intervenir amb el teu cos i ets més tu ara, ja, eh?
Escolta'm, no sigueu així i agafeu el llibre del Toni Soler, Un bon cel, que és un llibre diferent. Ja us ho dic ara, no és true crime, no és literatura, és les dues coses i hi ha moltíssimes reflexions molt interessants per apuntar i per tornar a llegir. De veritat, t'ho dic, Toni, que val, gràcies, val molt la pena.
Moltes gràcies.
Que ho sàpigues.
Gràcies per llegir-lo, per altra banda.
Sí, senyor. Un bon cel amb el Toni Soler. Toni, moltíssimes gràcies.
Fins aviat, nois.
Fins aviat. Ara tornem a l'estat de Gràcia. Fins ara.